Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, salonins i salonines. Tornem a ser aquí, avui fora de l'estudi. Avui estem fora de l'estudi, avui m'he endut la gravadora a casa d'en Lluís Giró. Estem aquí en una habitació petitona, però molt plena de llibres, veig. Lluís, bueno, doncs això, a casa d'en Lluís. Com anem, Lluís?
Bé, molt bé, molt bé. Sí? Mira, aquí a punt. A veure si és que podem mantenir l'audiència.
Perfecte. Com t'he dit, Lluís, començarem fent una mica un... Et faré un petit qüestionari. Re fora de lo normal. Edat.
69. Fins i tot que és un número maco, eh?
Escola on havies estudiat?
A La Salle.
I després vas tenir més estudis?
Sí. Sí, després, un cop vaig plegar de La Salle, vaig anar a treballar a Campàmies. Allà hi vaig treballar un any i mig i després ja vaig passar a treballar a la Givaudan, on he treballat fins que he plegat, no? I llavors, quan feia un parell d'anys que estava a Givaudan, bueno, pensant una miqueta amb el meu futur, amb la meva progressió professional, etc., vaig decidir continuar estudiant, o sigui, començar, diguem, una carrera que llavors se'n deia un peritatge químic, que ara té el nom d'enginyeria tècnica amb química industrial. I així vaig fer aquesta carrera, boi treballant, eh? No vaig deixar mai de treballar. Anava a l'Escola Industrial de Barcelona i, bé, així vaig completar aquesta carrera.
Molt bé. Actualment, ara ja anava a preguntar-te si estudies o treballes, però ets jubilat, no?
Ni estudio ni treballo. Bueno, el que se'n diu professionalment. No, estudiar, sempre s'aprenen coses. Estudio per les obres de teatre que fem.
Per les obres de teatre.
Quan me'n donen. Que va molt bé, més i més, com t'he dit abans, perquè...
Exercites la ment.
Sí, sí. La facilitat per retenir diàlegs i per retenir el paper, diguéssim, d'una obra, no és el mateix ara l'edat que tingui quan era més jove. Això vol dir que vaig esforçar més, però també noto que és bo. És bo per exercitar la ment, per tenir-la activa.
Un llibre que volguessis recomanar?
Home, un llibre que volgués recomanar, a mi m'han agradat, tot i que eren, els trobava mica complicats de llegir, eren els llibres, ja no sé si el veig per aquí, els d'aquelles de Larson, l'Estic Larson, del Millennium.
Millennium.
La col·lecció dels tres llibres aquells.
Molt bé.
La noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina, els homes que no estimaven les dones, etc. Aquests, ara se m'acuden aquests, segurament que n'hi ha més, per això.
Molt bé. Un diari que llegeixis o que t'agrada llegir?
Un diari. Jo, diaris, o sigui, com per exemple el periòdic, la Vanguardia, no els sol llegir massa. Diari esportiu, l'esport, per exemple, però no sempre, el dilluns i prou.
Després del cap de setmana, no?
No, per saber coses més concretes. Ara, entre setmana, el que es diu, el que es desdiu, el que hi torna a dir, allò que tampoc m'interessa massa.
Val. Una època de l'any.
Home, jo, tenint en compte que jo sóc molt fredolic, però molt, l'hivern no, segur que no. Millor l'estiu que l'hivern, però si pogués triar, primavera.
Bueno, doncs aquestes èpoques...
I tardor, eh? Primavera i tardor, eh?
La temporada mitja.
Temporada mitja. Temporada de temperatures suaus, temperatures bones, diguéssim.
Molt bé.
Et refereixes a aquestes èpoques?
Sí, sí, doncs, tant.
Aquestes. A l'estiu l'aguanto bé jo, eh? Si fa molta calor, la sento. Però l'hivern no, eh? M'agrada l'hivern perquè hi ha coses en l'hivern. Els Nadals, la festa major de novembre, el meu compleany, jo sóc nascut a l'hivern, de manera. Amb un 13 de febrer.
13 de febrer, gairebé prop del meu.
13 de febrer, que quan jo vaig néixer amb un dimarts, a més.
Ostres.
13 i dimarts.
Ostres, Lluís, el dia de la mala sort.
De Carnaval. De Carnaval, o sigui, el dimecres i el dimecres de cendra.
Vaig néixer
13, dimarts i Carnaval. Que en aquella època, el dimarts de Carnaval, es feia una gran festassa, vull dir, un dia de ball, inclús de disfresses, més anys endarrere. Era l'acabament dels carnavals, l'endemà de dimecres de cendra, i començava la Quaresma, que no té res a veure amb la d'ara, diguéssim.
Exacte.
O sigui que igual alguna cosa em deu haver caigut per aquí. No sé, m'ho diuen, eh?
Diuen,
sí.
Una persona que tinguis idolatrada, potser una persona que tinguis com a referent.
Ui, no et sabria dir. No t'ho sabria dir, això. Hi ha moltes persones que sé... Aviam, en general em miro de les persones les seves qualitats. I penso que hi ha moltes persones que tenen qualitats, diguéssim, no? Però ara mateix no sabria què dir-te. N'hi ha moltes, diguéssim. Moltes. Però una persona que dius, ui, aquesta per mi és... No, perquè et podria dir cantants, per exemple, però jo soc bastant dispers en aquest sentit, eh?
Bueno, cadascú...
Actors de teatre també són molt dispers, depèn... M'entens què vull dir?
Sí, sí.
O sigui, ara dic, mira, aquella persona per mi és model de... No t'ho sabria dir. Agafo, més que d'una persona sola, el bo de totes les persones, diguéssim, en general. Si no m'afecta, de les coses dolentes o no bones que puguin tenir, em prescindeixo. Tots en tenim de fallos, de defectes i d'errors, diguéssim. Penso així jo, eh?
Molt bé.
Llavors jo em fixo més en les qualitats, diguéssim.
Perfecte.
Ara, una persona sola, no t'ho sabria dir, ara.
Cap problema. Un esport.
Ostres, un esport. Per veure, per practicar, ara per no practico cap jo d'esport.
Per veure'l, doncs.
Per veure'l, tots.
Tot.
Si jo miro moltes coses a la televisió, són esports, jo. Esports, per tema, per exemple, partits de futbol, o inclús m'agrada veure partits de tennis, m'agrada veure partits de bàsquet, m'agrada... no ho sé, en principi tot el que doni m'ho començo mirant. Si veig que no té massa transcendència o no m'atrau massa, passo. Però si m'atrau, m'agrada mirar-ho en quant a esports. Jo havia jugat a futbol, però molt poc, vull dir, res, quan treballava a la Givaudan amb l'equip de l'empresa, però no he passat d'aquí, eh? He practicat l'esquí per donar-me quatre trompades amb les pistes de...
d'esquí, d'allà.
Per provar el que és, diguéssim, però res de res, eh? Natació, zero. No sé nedar. Et t'ho dic sincerament. I és, diuen que és de les esports més complets, aquest.
Ei, exercites tot el cop,
tot
el cos.
I em diuen, però podries anar-ne a prendre? Sí, no m'atrau, què vols que et digui? No.
Bueno, cadascú li agrada una cosa diferent.
Els esports en general, bueno, m'agrada l'esport a mi. Veure'ls també, sí. Sí, sí, i tant. Bueno, el que havia fet molt, per exemple, en marxes populars. Va haver un període una miqueta llarg que amb uns amics anàvem a bastantes marxes populars, això. Plan de caminar, diguéssim. Caminar, eh?
Uh-huh.
No anar a buscar marques, ni rècords, ni res de res. Tastets i prou.
Ben fet. Bueno, sí. I ara qualsevol cosa era benvinguda, com,
sí, exacte,
com ara.
Exacte.
Referent a Sant Celoni. Mm. Seny o negre? Aquesta li pregunto a tothom.
I tothom et diu el que vol.
I tothom em diu... Sí, bueno, hi ha de tot.
Ni seny ni negre.
Ni seny ni negre.
Ni seny ni negre. És d'aquelles coses que jo he dit... I podria ser-hi, participar-hi, eh? Com a seny o com a negre. Però no hi participo. Ho confesso. Confesso, vaig a veure proves, no hi participo. I sempre, a vegades amb els amics de la... o que a casa de la meva edat, parlàvem, si això ens enganxa...
A la nostra època?
A la nostra època de 45-50 anys, no de 30 anys, no de... Hi seríem.
I tant, segur.
Segur que hi seríem. Amb quins no ho sé, però hi seríem. Però ara no, vull dir, no, ni uns ni altres, no vaig a favor ni... Inclús l'he fet aquesta pregunta amb alguns coneguts. Dic, i tu per què ets negre?
I tu per què ets seny?
I tu per què ets seny? Per què vas verd i per què vas... Bueno, perquè potser tradició familiar, encara que sigui curta, perquè els amics ho són, tots tenen el seu motiu, diguéssim. Jo, és una pregunta que no... ni me l'he plantejat ni he tingut l'oportunitat de plantejar-me la vall. No sé, no soc ni seny ni negre.
Cap problema. I per últim, un racó de Sant Celoni. Aquesta potser és un pèl més difícil i potser s'ha de pensar una mica més. Però un raconet de Sant Celoni, hi ha gent, mira, posaré exemples. La Mireia Penya ens va dir els esgrafiats de l'església, si no m'equivoco. En Carles Reverter ens va dir el costat d'allà Càritas de l'església. Altres ens han dit la rectoria, altres ens han dit el carrer Major. Un lloc que, en el que vegis que Sant Celoni viu o que t'hi sentis identificat perquè hi has passat moltes tardes o moltes hores. Pot ser un edifici, també.
Pot ser un edifici, pot ser... No ho sé, que faci especial gràcia, vols dir, no?
Sí, per exemple.
Home, jo, cada vegada que hi passo em fa gràcia allà on jo havia viscut, que és a la carretera vella, on hi havia hagut el Graig de Calamat, de la Renault... que ara hi ha com una placeta allà.
Sí.
Doncs, home, em fa gràcia quan passo per allà, perquè em recorda, potser són coses de l'edat, això, eh? Però et recorda una miqueta la infantesa, diguéssim, i
sí,
la joventut.
Sí.
La joventut era allà on jo vaig néixer, i on hi vaig viure 27 anys hi vaig viure.
Déu-n'hi-do.
Allà. Fins al punt de que M'imagino que no em fan massa cas, però quan passo per allà amb els meus nets, els dic, mira, aquí va néixer a viure l'avi. Diu, ah...
Com que ara Sant Celoni ha crescut.
O sigui que arribo a la conclusió que va més il·lusió una mica amb ell. M'entens què vull dir?
Tu ho has viscut.
Però és que, aviam, jo passo per davant de la Salle i tinc moltes vivències de la Salle, jo. A part d'anar-hi a estudiar, que de quan era petit. Passo per darrere de l'església i me'n recordo quan pujava aquelles escales llarguíssimes que anaven cap a l'emissora, que hi havia anat jo també. Aquells llocs que llavors només hi havia Sant Celoni, vull dir, no hi havia l'església per descomptat també, les grafiates el mateix. Aquests llocs que et recorden i que ara, moltes vegades, te'n recordes més bé d'aquells moments que no pas del que va passar fa 5 anys endarrere, m'entens què vull dir? Uh-huh. Sí, jo diria això.
Molt bé. Sí. Doncs bueno, fins aquí tanquem una mica el que era el petit qüestionari. Ah. I ara, com t'he dit, podem parlar una mica de lo que ha sigut o de com has viscut tu a Sant Celoni. Què em refereixo? Com t'he explicat abans, m'agradaria que parléssim sobre entitats amb les que tu havies participat, amb el teatre, has tingut molta vida en tot el món del teatre a Sant Celoni. Que m'expliqués una mica com des de petit vas anar passant per aquests fets. Sí. On vas començar? Del primer que te'n recordis, com a cultura popular, què seria?
Home, el primer que me'n recordo de cultura popular va ser la Salle. La Salle, aviam, per dues coses. Primera, havíem arribat a fer algunes obres de teatre petites, uns pastorets. Pastorets que... Jo t'estic parlant que hauria de tenir, ostres, no ho sé, 10, 12 anys o poder menys, no ho sé, que feien la Forqueta del Diable, la Llum de l'Establir, eren uns pastorets infantils, diguéssim. I això ho fèiem perquè vam ensopegar que hi havia un germà director doncs, que li agradava i un altre germà també, i va donar aquesta coincidència que ells van tenir la intenció de voler-ho tirar endavant i van agafar els que volien participar-hi, i com que jo sempre estava a punt, doncs aquestes van ser les primeres participacions. Van fer també una obra a l'Ateneu, en castellà, era una altra època, se'n deia El Mendigo, me'n recordo, i després també amb les caramelles. Anàvem a cantar caramelles per Pasqua.
Molt bé.
Ja en tinc records, amb fotografies, i, bueno, els assajos, no sé si era el diumenge de Pasqua i el dilluns de Pasqua, els dos dies o un, i anàvem a cantar. Com a activitats culturals, aquestes van ser les primeres, diguéssim. Llavors, a partir d'aquí, quan vaig plegar de la Salle l'any 60, ja el primer que vaig fer, vaig plegar de la Salle el mes de juny o juliol, i pel setembre ja em vaig anar a apuntar a la secció teatral de la Salle, que és gairebé l'única activitat de teatre que hi havia. No sé si hi ha algú a l'Ateneu, perquè abans a l'Ateneu hi havia hagut un grup de teatre, però no, jo en l'any 60 no ho sé, no estic segur si era o no hi era, però bueno, jo vaig anar directament, com que jo a la Salle hi havia un grup de teatre molt bo, amb gent que en sabien molt, que tenien molta qualitat i que feien moltes obres de teatre, i anava sempre que podia jo. I jo, quan era allà, ja sempre pensava, ostres, si jo algun dia pogués fer com fan aquests, no? Però llavors era petita, llavors, no? Inclús a vegades, entre setmana, recordo que entrava en el teatre i pujava a l'escenari quan no hi havia ningú, i em mirava les coses que hi havia, l'olor del teatre, que jo encara a vegades la sento, quan baixes allà a l'Ateneu, sents una olor peculiar que et transporta...
És l'olor de l'Ateneu.
T'ho juro. I dius, que sembla que no pugui ser, o altres no la rebran, però tenia un... O sigui, és un record olfatiu, diríem, més que visual. Doncs és veritat, I llavors em vaig apuntar a la secció de teatre de la Salle. I aquí, doncs, bueno, vam anar fent obres de teatre, també, vam anar a cantar caramelles. Bueno, a partir d'aquí, bueno, llavors jo devia tenir ja 15, 16, 17 anys, em vaig apuntar també a l'emissora de la COPE que hi havia, participava... Vam fer, no sé si algú t'ho ha comentat, fèiem uns festivals que en dèiem shows.
No.
Uns shows que, per dir-t'ho així breument, perquè si no aquesta mitja hora se't quedarà curta. Però els shows va ser una experiència pels que els van viure inolvidable. Cal dir que aquí hi va haver una figura molt important, que era la d'un vicari que hi havia a Sant Celoni, que es deia Blai Blanquer. I ell va ser l'ànima. I llavors, a través dels que eren d'Acció Catòlica, els que no eren però que també eren amics, va juntar molt de jovent, que això ho trobo molt important, va juntar molt de jovent. I a partir d'aquí, una de les idees que es feien era fer espectacles a l'Ateneu, però que cadascú fes el que volgués, o que sabies fer. Hi havia, cantava, recitava, feia malabarismes, etcètera, etcètera. I era un xou, una barreja d'activitats, que va començar amb persones d'aquí al poble, i va acabar vinguent inclús gent de per aquí a les rodalies de Breda, d'Hostalric, de Palau, de Sant Esteve, amb participació de molt i molt jovent en aquí. I van passar unes vetllades, però boníssimes, moltes. Això va ser entre els anys 61, 62 i 70, com aquest qui diu. Després, bueno, es van acabar. Però va ser una experiència aquesta també.
Molt bé. I havies participat fora part amb temes de teatre, que després en seguirem parlant.
Sí.
Havies participat amb més entitats o havies fet col·laboracions amb altres associacions?
Bueno, més endavant també havia fet una col·laboració, ja més cap aquí, una col·laboració amb la penya barcelonista de Sant Celoni, que editava un butlletí. Mira, tots aquests d'aquí són butlletins de la penya barcelonista. I llavors jo feia una secció que parlava de l'esport aquí a Sant Celoni, on hi donava els resultats de totes les competicions que es feien de futbol, de bàsquet, de handball, d'atletisme. Em passava informació, jo la recopilava i la posava aquí en el butlletí de la penya barcelonista. Amb la penya barcelonista col·laborava també. Amb altres, amb l'emissora de ràdio Sant Celoni, hi vaig anar-hi, em sembla que l'emissora es va acabar, no sé si era l'any 65, doncs hi vaig anar-hi des del 61, 62 fins al 65. Jo presentava de 2 a 4 de la tarda, els diumenges, l'espai de discos sol·licitats.
Ostres!
Discos sol·licitats. I ara, dit entre nosaltres que no ens escolten, jo aprofitava per dedicar discos a la que era la meva promesa.
Ah,
que ara és la meva dona.
Que ara és la teva dona.
Que ara és la meva dona.
Eres llest.
No, bueno, saps què passa? Aviam, sense ho deixava colar, sense el mateix dir-ho, dedicat no sé què, no sé quantos a fulano, et sona, no, això de discurs?
Sí, sí, tant.
I la gent presentava sol·licituds, bueno, amb els motius que fossin, i llavors es dedicaven, no? I, clar, això què comportava? Doncs una miqueta, però quan ets jove això no ho tens en compte, ja ho saps tu que no. Els diumenges m'he de dinar més d'hora que la família, a casa triaven les dues, jo les dues aquí de ser a l'emissora ja. I feia de 2 a 4, i llavors després de 4, o quarts de 4, i de quarts de 4 fins a l'últim moment de l'emissió el diumenge, el presentava el José Antonio Portillo, un programa de música clàssica, presentava ell. Com a anècdota, et diré que la nevada de l'any 62, el dia de Nadal, jo havia d'anar-hi allà a l'emissora també.
I no hi vas arribar.
I hi vaig anar.
Ah, ostres.
I vaig arribar, però això eren les 2 de la tarda, però ja hi havia un bon gruix de neu, eh?
Sí.
I vaig anar allà, no sé si van fer emissió, però jo hi vaig anar-hi. Allò que et dona ànsia, m'entens?
Sí.
Sortint d'allà, me'n vaig anar cap a la Salle, que havíem de fer els pastorets, es van suspendre.
Ostres.
Evidentment. És una imatge que te l'explico, tota bucòlica, perquè me'n recordo com si fos ara. Ja queia uns flocs de neu el dia de Nadal, això, eh? Allò que et diuen parracs, no?
Hey.
Paf. Jo dic, ara vaig a tornar a casa, ostres, deixa'm en disfrutar una mica. Davant que dius que és i tot això. Vaig anar cap a la Salle, de la Salle vaig baixar pel carrer Germà Milià cap a l'Ateneu.
Sí.
Vaig entrar a l'Ateneu, allà hi havia un... El diumenge a la tarda de Nadal feien ball. Uh-huh. Es va suspendre tot, evidentment. Vaig entrar dintre i allà al cafè hi havia un senyor gran, vell, a la vora d'una estufeta, que hi cremaven closques de pinyons.
Sí.
Allà escalfant-se, era tot l'ambient de Nadal. Era tot l'ambient de Nadal. I d'allà vaig sortir, carretera, la carretera vella, que llavors era l'Avenida del Caudillo.
Uh-huh.
Vale. I és qui es va passar el dia de Nadal. Bueno, és una anècdota, això.
Molt bé.
I això, però vaig en tenir un bon record, també, perquè havíem fet algunes excursions. Més cap aquí, també més cap aquí, vols dir participar?
Sí, tant.
Bueno, amb l'Orfeo Saloní, també amb la meva dona hi anàvem tots dos, participàvem. Bueno, era com una vàlvula d'escapament, també, diguéssim. Un dia a la setmana anàvem a ensejar, llavors el dirigia al principi en Pere Ferrer, després en l'Andreu. Ens agradava cantar tots dos, en coral, i també va ser una bona experiència. També va ser una bona experiència, sí, sí.
Molt bé. I en direm una altra. Amb el Vall de Gitanes també hi has col·laborat.
Aviam, jo a Vall de Gitanes ja ho saps tu que sigui col·laborat. Que passa que jo no et coneixia, era tu. Tu sí que coneixia.
Exacte. Bueno, jo sabia qui era.
Sabies qui era, però encara no...
No ens coneixíem mútuament, Lluís.
Clar, més aquell dia anava així una mica... Et diré una cosa, jo Vall de Gitanes només l'he ballat una vegada a l'Ateneu. Ballar-lo.
Uh-huh.
La polca i el vals ballàvem. Però una vegada només, amb la meva dona, de parella. I prou, només. Però llavors sí, participar-hi sí, va ser amb el Vall de Gitanes el dia de Carnaval, a la plaça. que, bueno, em van proposar per fer de vella, perquè en Ferran, Llavira, que som molt amics, em va dir, escolta, podries fer de vella? Dic, ostres, dic, jo...
Jo de vella?
Diu, jo, clar, així és de quan t'ho diuen d'entrada, dius, diu, no, no, home, t'has de disfressar. Clar, si et disfresses és una altra cosa, eh? Jo, disfressat...
Faig el que vulguis.
Em trobo més còmode. Així era palo seco. Soc vergonyós i soc que tinc les meves d'això també. Ara penses pas que tot el camp sí, posaria, sí. No? I m'ho van proposar i mira, vam començar així perquè el primer que va fer de vella en el Vall de Gitanes va ser en Jordi Porçals. I ell llavors, no sé per què, ho va deixar. I llavors ho va dir Ferran a mi, bueno, i els que hi havia en Puigser, hi havia, bueno, els que anaven davant, diguéssim, i ho van proposar. I mira, tot això van ser, jo no sé, recordo, 17 o 18 anys.
Era la vella amb bigoti.
Al principi no, perquè portava una carota. Portava una carota de plàstic que suava com un condemnat. Suava ara amb les pastalles, tu. Però com un condemnat, tu. I un dia va dir, escolta, per què me l'haig de posar la carota? No haig de dissimular res. I em pintaven el bigot, i sí, una vella amb bigot, és veritat. Encara m'ho va dir l'Enriqueta Amadó dies enrere. M'ho pintaven ben pintat, i ja està. Vull dir,
sí.
I em trobava molt
bé. I n'havies parit moltes, Lluís.
Moltes, i de tots colors.
De tots colors i tamanys.
Des d'una tortuga fins a una borreta petita, una borreta.
Sí, sí.
Moltes coses, sí. Però ho passava molt bé, i, bueno, vull dir, totes les coses que es fan amb il·lusió es passen bé.
Exacte.
Entes? Totes les coses es fan amb il·lusió. Sí, sí, i tant. Havia format també part de Portant del Sepulcre, quan vam estrenar els vestits d'aquell amb la creu de Santiago.
Sí,
jo vaig anar-hi poder 20 anys, almenys, o més.
I ara, bueno, ara fa anys que es va recuperar la processó del silenci.
Però llavors, bueno, tenia el seu, tot el seu ritual, m'entens? Quan es feia la professó, era molt solemne, molt llarga. Al principi es portava amb un carretó arrossegant, d'això vam dir, no, la portarem a les espatlles. Vull dir, també havia format part d'aquesta cofradia, per dir-ho, veiem un cop a l'any només, eh?
Exacte.
Però també hi era. No ho sé, no sé si hi ha algun més, perquè a vegades hi ha coses més esporàdiques. Això és una de les que me'n recordo més, per dir d'alguna manera.
De les que han sigut més marcades.
Sí, a part que llavors, amb el grup Rebrot també, ja des de l'any 80,
obrim aquest,
ja entraríem l'any 80.
Obrim aquest altre bloc, sí. Que seria el Rebrot.
Sí, el Rebrot.
Tu vas començar amb el Rebrot,
sí.
Justament quan es va instaurar el 1980.
El 1980, sí. A la primera obra que vam fer, el Déu el feu fabricant. La primera obra de totes. La vam fer per, també ara per l'abril, em sembla que era per l'abril. Sortia molta gent, i llavors pel novembre vam fer el Berlín Plaça Alter número 2. Després ja vam anar seguint, s'hi va anar juntant gent, però vull dir... Sí, sí.
Una obra que destacaries, potser, de les que has fet.
Ostres, ja ho pensava que... Però, és que... Vàries, però mira, una obra de la que en tinc molt, molt bon record va ser Cançó d'amor i de guerra. Més que perquè era cant en directe, en una sarsuela, que va fer l'any 85, això el Rebrot portava 5 anys. Però més enllà de la meva actuació personal, que m'ho vaig passar molt bé, fèiem la parella còmica amb l'Helena, és perquè allà va ser un treball de tot l'elenc del grup Rebrot, l'Orfeo Saloní, del qual jo també em formava part encara en aquest moment, com t'he dit abans, i d'un esbar d'ensaire d'aquí a Sant Celoni. O sigui, eren tres entitats que col·laboraven
en el mateix espectacle.
Tot això feia que hi havia més de 100 persones col·laborant-hi. A part d'això, em va venir l'orquestra de Barcelona, que era l'orquestra Estela, que tocava en directe, i, bueno, va ser unes representacions que em sembla que van quedar molt bé, diguéssim, i que tenim un bon record. Ara, hi ha altres obres també. Jo, per exemple, les obres que són comèdies, com podria dir-te Necessito una infermera, o La mare quina nit, o El tímid de dos quarts de deu, aquestes obres són molt senzilletes, però que es prestaven molt per la improvisació i per les morcilles, que diuen en castellà, sí. Afegir-hi coses. I aquestes, jo, pel meu tarannà, les passava molt bé.
Tu passaves teta.
Jo passava molt bé. Obres que me'n recordo de, per dir-ho així, sobre una obra, Dos homes sense pietat, que la van fer a la inauguració de la reestructuració de l'Ateneu.
De l'Ateneu.
No sé si era l'any 94, sembla que era... No, menteixo. Però que la van fer, la primera que van fer després de... Perquè, clar, com van fer Cançó d'amor i de guerra, després van fer una altra obra, que se'n deia Un senyor damunt d'un ruc, que és una obra mallorquina, pel setembre. Per Nadal van fer Pastorets i Ventafocs, tot, les dues, una representació de cada, i després Van fer una obra que es deia la Revolta de Bruixes. I aquí es va acabar l'Ateneu. Va ser quan es va detectar aquella viga que estava trencada, del sostre, i quan el van enclausurar i es va tancar. Això era l'any 86. Llavors, fins a l'any, no sé si era el 92 o una cosa així, no me'n recordo exactament, eh? Va ser quan es va tornar a obrir. I van fer Roda del Born i Torre del Born. Però llavors, al cap d'un temps, van fer una obra que se'n deia 12 homes sense pietat. Aquesta va ser una obra que vam disfrutar-hi molt, aquesta. Tenia el seu... O sigui, el principal, diguem, dificultat que tenia era la d'estar 12 persones en escena tota l'obra, sense fins a nosa. Papers molt diferents per la temàtica, aquesta en tenim un record molt bo, eh? Molt bo. Després, aquí no paga ni Déu, tant Darío Fo...
I el Formentí.
Sí, ja hi arribarem, ja.
Ja hi arribarem, sí, al Formentí.
Ja és més cap aquí. Però em demanes obres d'aquestes.
Sí, sí, exacte.
El Pigmalió, My Fair Lady, a quina era aquella que et volia dir jo? Per descomptat, les obres d'en Molière van fer El mal a l'imaginari. Em va tocar fer de mal.
De l'home hipocondríac.
Sí, exacte.
D'un home completament hipocondríac.
Jo en sóc una mica, eh?
Jo també.
Jo sóc una mica d'hipocondria, ho reconec, eh? Vull dir, ho sé, perquè m'escolto, em cuido, per les coses que han passat, eh?
Sí, sí, exacte.
Les experiències que han passat, doncs... Però si jo en sóc, eh? I em va tocar de fer l'hipocondria. I després la que va tenir molt, molt maca també va ser Les dones sàvies, que van fer, encara en directe, eh? Encara, bueno, la música no, però el cant sí, em diu jo en directe. Amb la noia sortien, bueno, ara en diria un, però me'n deixaria d'altres, i llavors passaria més de ningú, no? En fi, moltes, bueno, arribarem en el Full Monty, sí, podem arribar, una experiència nova, diferent, com altres de les que estic visquent ara, eh? Com la que ara estem preparant, per exemple.
Amb el Peter Pan.
Són, totes tenen coses que jo, al llarg de la meva trajectòria, de tants anys, que fa ja 52, que vaig començar l'any 60, no les havia viscut. Vius moltes experiències, però aquestes... Allà, a mi, quan em van dir fem Full Monty, ah, molt bé, em van dir, tu sortiràs, ja també, dic, ah, bueno, a més, jo havia de fer el paper del negre. Del negre.
Del negrata.
Dic, escolta, que em pintaré de negre, diu, no. Diu, tu seràs blanc, és igual.
Seràs un cavall.
I en vez de ser, com ho deia, ser un negrata guai, doncs direm, seràs un carrossa guai. Es deia de l'obra, i es va canviar una mica, i l'altre és igual, diguéssim. Tampoc es havien d'anar comparant amb els professionals. Van fer tot el que van poder, que va ser molt. Que va ser molt, perquè hi havia... era complicat, eh? Hi havia coreografia, hi havia cant en directe,
l'orquestra.
Però són experiències, i les experiències són les que et mantenen viu, tu. I coses noves. A mi m'agrada viure experiències noves. Que llavors poder no estàs tan preparat per fer-ho, bueno, ja n'aprens, vull dir, és qüestió de posar-hi il·lusió i disfrutar-hi. I està, com ara aquesta que fem del Peter Pan, també.
Què me'n pots dir del Peter Pan?
Home, el Peter Pan...
Perquè el tenim gairebé a caure.
Jo, per el que veig, el meu paper en el Peter Pan, ja ho saps, és el del pare de la Wendy, d'en Jordi i d'en Michael, la intervenció com la de la mare és el començament i el final, tot el reste de l'obra passa amb els viatges que fan ells...
A mai més.
En el país del mai més, no, diguéssim, no? Bé, m'agrada el paper aquest, perquè té els seus matisos, sobretot amb una lliçó que se'n pot treure, puc dir-ho, no?
Sí, tant.
O sigui, clar, jo al començament soc una persona més aviat una miqueta... com te diré jo, un caràcter una mica fort, que no suporta gaire bé els nanos i les seves bromes, i la gossa que hi ha menys, que veia per allà la nana, i tot plegat. I al final, quan ja al final de l'obra, quan els nens els donen per desapareguts, perquè no estan a casa, llavors ell se sent ja una miqueta derrotat, diguéssim. Jo em semblava que era tan fort i que imposava la meva llei i tot això... i que els nens més aviat els volia fer molt rectes, no els tolerava, allò m'estova i els trobo a faltar i em sento una miqueta derrotat, m'entens què vull dir?
Uh-huh.
Esclar, i quan tornen, clar, llavors tinc una gran il·lusió, inclús li dic a la meva mare, dic, no t'havia dit mai com m'agraden els nens? No t'havia dit mai, que no? És això. I llavors diu la frase final, que per mi, dic, com quan marxa el vaixell, jo dic, mireu què us dic, és que em sembla que jo ja l'he vist, aquest vaixell. Dic, però d'això fa tant de temps que em sembla que gairebé era un nen. Me'n recordo que quan jo era petit també havia tingut il·lusions, que de gran m'hi negava una miqueta.
Exacte. Molt bé.
Entens el que vull dir?
Sí, tant.
No, no, a més veig que hi surt molt de jovent que... entre ells tu, eh?
Sí, exacte.
Mateix, eh? Bueno, m'ho vaig explicar jo, tu, eh?
Exacte.
Ho dic per als que ens escolten.
Sí, sí.
Que ho feu tot amb molta il·lusió, que teniu moltes qualitats, molta predisposició, i això és bo també, eh? I això, doncs mira, em rejuvereix una mica. Diu que algú s'enganxa, no?
Sí, 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 tant.
Sí,
i tant.
Ja ho veurem que s'enganxarà. Perquè l'exigència és forta, eh? Ja ho
saps, bueno,
ja ho saps però que sí, eh?
Però és igual. És el que dèiem, cadascú hi fica el seu granet de sorra.
Per descomptat, per descomptat. Però jo penso que serà una bona funció per gaudir-ne, eh?
I si et demano que facis una invitació a la gent perquè vingui a veure Peter Pan, com els engrescaries?
Home, jo els diria que... Aviam, per la mateixa raó que he dit abans, tot i que he sigut molt de jovent i potser inclús és una obra juvenil o infantil, doncs els grans també ens pot agradar moltíssim de veure i apreciar el treball que es fan tot aquest jovent que hi posa molta il·lusió, a més amb un muntatge excepcional, em consta, amb tot i cada un dels seus aspectes, amb música i cants en viu. En fi, jo penso que és una obra que no se la poden perdre, vull dir, perquè s'ho passaran molt bé, eh? I tots, bueno, tots potser trobaran una miqueta el
seu nen.
El nen que portem a dintre.
Molt bé.
Fa il·lusió. Bueno, jo, que l'he viscut ara així en primera persona, ensejant, ens pot passar una miqueta a tots, eh? Inclús hi ha escenes que et poden inclús encongir una mica, eh?
Conmoure.
Eh, que
conmoure, sí?
Sí. Jo he dit amb alguns assajos he sentit que hi ha un cant molt melodiós, i molt d'això,
sí.
I que uns s'ho passen la mar de bé, no, diguéssim.
Exacte.
Sí o no?
Sí, 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 va per aquí, va per aquí. Ho recordem, el dissabte dia 12 es comencen a vendre les entrades a la plaça de la Vila,
sí, sí.
De 6 a 8 del vespre.
Sí, sí.
El dia 22 i 23 també es podran comprar després per telèfon. Fem una mica de publicitat,
sí,
ja que som, Lluís.
Sí.
I les funcions són el dia 25, divendres 25 a les 10 de la nit, dissabte 26 a les 8 del vespre,
sí.
I diumenge 27 a les 6 de la tarda.
O sigui, t'ho agraeixo moltíssim perquè m'interessa saber-ho.
T'interessa, doncs...
No, m'interessa saber-ho perquè aquí no l'haig de venir.
Per maquillar-se una mica,
home,
i sortir.
Home, vindré una miqueta abans perquè no m'agafi després.
Ben fet.
Perquè és que tothom hi treballa amb molta il·lusió i jo fa la finta que, com he dit sempre, el teatre el fem tota la gent que ens agrada fer teatre, del tipus que sigui, sóc molt obert en aquest sentit, del tipus que sigui, faci qui ho faci, perquè l'assistència és una manera d'agrair l'esforç, tot i que disfrutant a l'hora dels muntatges, però hem de partir de la base que de la mateixa manera que els actors són imprescindibles, els que estan entre vestidors també ho he dit sempre, els que se'n cuiden de maquillatges, tremolla, etc, però sense públic no tindria sentit.
Exacte, molt cert. Doncs, Lluís, si et sembla, com t'he dit abans de començar a gravar, una cançoneta per acabar el programa.
Una cançó?
Una cançoneta.
Ui, ui.
Que has dit que em revelaries un petit secret.
Hòstia, sí. No, és que... Hòstia, sí, t'ho diré un petit secret. No em fa cap vergonya de dir-ho, eh?
No?
Jo no ho dic sincerament. Aviam, només d'entrada et diré que jo una afició o una cosa que a mi m'hauria agradat, però per les circumstàncies... Mira, veus que aquí hi ha dues guitarres, que havia anat a classes a la Concepció Grau durant uns anys per aprendre a tocar guitarra, no res més, només pel fet de fer-li carícies i prou. Però bueno, és la música m'hauria agradat molt també, però bueno, eren altres circumstàncies i ja està. Però cançons, ara digue'm un cantant, te'n diria bastants, diguéssim, o grups. M'agraden cançons a vegades més que cantants, m'entens què vull dir?
Uh-huh.
Si una cosa m'agrada, que la canti qui la canti, i és així. Però hi ha una cançó que diràs, ostres, és una cançó que era d'un grup de la meva joventut, que era el Duo Dinàmic.
Uh-huh.
És una cançó que es diu Resistiré, és en castellà.
La coneixes? Molt coneguda.
La coneixes?
Resistiré, va, sí, sí, tant.
I saps per què representa algo per mi? Et podria dir la copa, com s'ha dit, la copa de la vida,
sí.
Com aquella de la de Sau, no?
Sí, la Boig per tu.
Boig per tu, la canta de la Shakira.
Sí.
Bueno, aquella també m'agrada molt. Algunes cançons d'en Serrat, alguna cançó d'en Llach, però no totes. totes les cançons d'estrena, però no totes, sí. Hi ha algunes que m'agraden molt, però aquesta, i saps per què t'ho dic? Aquí ho veu una miqueta el petit secret, que no té cap més importància. Tu saps que a mi em van trasplantar, jo vaig passar sí. un procés d'insuficiència renal.
Exacte.
I això va fer que se'm trenqués una miqueta les activitats de la meva vida.
Hey.
Vaig haver de fer un període de diàlisis, després em van trasplantar, tot això va fer que durant... bueno, vaig passar tot un procés que passa a totes les persones que tenen una insuficiència renal i que passen, s'han de posar en llista de trasplantament, etc, etc. Afortunadament, tot s'ha acabat bé. Però durant aquest període, hosti, això és fort, eh? Vull dir, quan ho passes, dius, el teatre es va haver acabat, les activitats es van haver acabat, havies d'anar a diàlisis tres cops a la setmana. Tota la il·lusió que tenies per fer coses...
s'havien acabat.
Sí, pràcticament. No per ganes de... no ganes sí. de fer-les, sinó per no poder-te comprometre. Jo dilluns, dimecres i divendres anava a diàlisis. Uh-huh. Per tant, jo no podia comprometre, perquè si no podia ensejar... No podia. Ja s'ha renunciat a una sèrie de coses, però penses... bueno, lo important és superar la malaltia. I per superar la malaltia has de resistir com sigui.
Molt
i tirar
bé.
Endavant.
Exacte.
I com el Junco que se dobla, però sempre vuelve en pie.
Exacte.
Entens? Amb la lletra, jo quan l'escolto, és el petit secret, i vull dir, potser és una petita tonteria, bueno, en fi, és veritat. Però quan l'escolto...
t'omple d'energia.
M'emociona, perquè sí, penso, davant de les dificultats, i penso que no és per això que he passat jo, sinó que tots tenim moments de la vida. I llavors dius, ostres tu, no pots llençar la
tovallola.
La tovallola. Tirar endavant, resistir, tens moments de soledat d'aquells que estàs a casa, que quan surts a fora en raones i bueno, et distreus, però quan estàs a casa, a més la diàlisi em castigava físicament bastant, els que l'han passat doncs ja ho saben, estàs a mig de trasplantament però no saps quan t'ho faran. Quan em van trasplantar els vaig fer suar una mica, encara a vegades que em vaig a l'Hospital del Mar, que és quan t'ho van fer, encara els dic, us vaig donar feina, eh? No vaig ser fàcil, eh? I això... però això ara s'explica a toro passat, però quan ho vius necessites treure una miqueta l'energia a les agalles d'on sigui, per si més no per no enfonsar-te, per tirar endavant. I aquesta cançó no l'escolto, molt sovint això, però quan m'acau a les mans i l'escolto, ostres,
t'omple.
Sí, ara també n'hi ha d'altres de cançons, vull dir, com amb moltes coses, com t'he dit abans,
exacte.
com amb el teatre, com amb els actors, com amb el d'això, no tinc estereotips, diguéssim, i prou. Si una cosa m'agrada, m'agrada, i com pel·lícules, per exemple, diré. Jo, hi ha pel·lícules que m'agraden molt, però si jo em poso davant de la televisió a veure una pel·lícula, abans no arribin els primers anuncis, que dic jo, si m'enganxa em quedo, però si no m'enganxa la tanco.
La canvies.
No sóc molt... pel·liculero, diu una manera. Uh-huh. Bueno, això ha estat una postilla, això, eh?
Cap problema.
Encara ens queda mitja hora de programa, no?
No. Ja ens podríem passar temps, ja.
Ah, sí,
però bueno...
En fi, no...
jo...
senzillament he dit el que em surt de dintre i ja està.
Sí, tant. Jo et dono, bueno, et dono les gràcies per aquest cop, una mica diferent, haver-me obert les portes de casa.
Home, i tant.
T'hauríem obert les de la ràdio, però avui obrim les portes de casa.
No faltaria més. Bueno, sí.
I res, a seguir igual.
A seguir, això és el que interessa.
Sí,
no, això és el que interessa. Mira, això, diràs, clar, són els joves no ho dieu gaire, això com tampoc no ho deia jo. Però quan ja tens horaris, el que importa és la salut, tu.
Exacte.
No ho dieu, però no perquè no hi estigueu d'acord.
Perquè no hi penses.
Perquè no hi penses, tampoc.
No hi penses. Però
jo tampoc puc pensar el menys possible. Però dius, si tens salut, pots lluitar i pots fer per tot. Si no en tens...
exacte.
Per això, ara, per exemple, estem també aquí a l'Esplai.
Sí.
Amb els musicals que estem fent.
Cert, sí, sí.
Allò que havia dit també des de ja fa, bueno, 3 o 4 anys.
Molt bé, sí, bueno. Sí, amb els atrevits.
Sí, amb els atrevits.
I més que atrevits. Sí.
Exacte. Bueno, jo com a dramàtic penso, ara ho puc fer, demà no ho sé. Per tant, si ara ho puc
fer... i com que ara ho puc fer, ho faig.
Ho faig, ja està. I després ja en parlarem.
Doncs amb aquesta reflexió anirem acabant el programa.
Molt bé, molt bé.
Merci, Lluís, moltes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-me.
I tant. Sí. I amb vosaltres els oients, ens tornem a veure dilluns que ve, a 9:45 del vespre, i fins aquí, bona nit. We'll be right back.
duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.